La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
6 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda, tornem a posar en marxa aquesta caravana i ho fem mirant cap a Europa per parlar de l'auge de l'extrema dreta, Núria.
Sí, i ho fem unes hores després que l'ultradretista Giorgia Meloni s'hagi convertit oficialment en la primera ministra d'Itàlia, aconseguint amb el seu partit Germans d'Itàlia ser la primera força i la més votada a les últimes eleccions del país. Però clar, tot i que Itàlia estigui al centre de totes les mirades, també hi ha altres països que es troben en la seva situació, com Hongria, Polònia i Suècia, i en canvi n'hi ha d'altres, com Finlàndia, Eslovènia, Bèlgica, Croàcia, Portugal i Romania, que tenen l'extrema dreta com la segona força política. Per si fos poc, aquí a casa nostra, de la mà de països com Dinamarca i Àustria, l'extrema dreta també ha agafat un espai convertir-se en la tercera força política. Per què Europa està vivint un auge de l'extrema dreta? Quines en són les causes i també les conseqüències? Quin és el seu futur? Doncs per respondre aquestes preguntes saludarem a l'historiador i expert en extrema dreta, Steven Forti, la periodista polonesa Hania Boislau i el politòleg professor de la Universitat de Barcelona i expert en radicalització, Xavier Torrents.
Gràcies, Núria, i precisament a aquesta hora ja podem saludar l'historiador i expert en extrema dreta, Steven Forti. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, bona tarda.
Company, que sapete dove dorme la luna bianca. Anch'io vorrei vederla, ma devo stare qui. La lotta non è stanca.
Steven, avui totes les portades giren al voltant de la figura de Giorgia Meloni, que ja és oficialment la primera ministra d'Itàlia. Mitjans com El País, a casa nostra, de fet, titula en el seu inici de mandat com del prestigiós economista a la líder ultra. Avui és una realitat, doncs, el món se'n fa ressò d'aquesta nova etapa on Meloni, agafant el relleu de Mario Draghi, s'encarregarà de governar Itàlia a través de la ideologia d'ultradreta. Steven, quin dibuix, quin balanç en fas sobre el triomf de Giorgia Meloni?
Bueno, digamos que era un resultado esperado el del pasado 25 de septiembre por la ley electoral que existe en Italia, Rosatellum, por cómo se presentaban las fuerzas políticas en elecciones. Por otro lado, hay que hacer, yo creo, una reflexión más allá que conectada con la ley electoral, con los cambios de la sociedad y de la política italiana en las últimas, como mínimo, 3 décadas. Es decir, este éxito de la ultraderecha, digamos, era esperable. Por un lado, porque la extrema derecha está normalizada en Italia desde hace años, como mínimo desde principios de los años 90, cuando por primera vez Gianfranco Fini y Umberto Bossi entraron en el primer ejecutivo de Berlusconi, y lo siguieron haciendo también en las décadas siguientes. La diferencia luego en la última década es que el berlusconismo ha empezado a entrar en una profunda crisis, y entonces ese votante que escogía la papeleta, sobre todo de la Forza Italia de Berlusconi, se ha ido radicalizando y ha optado por la nueva Liga de Salvini, que recuerdo en 2019 en las elecciones europeas ya superó el 30% de los votos, y más recientemente por Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, que ha llegado al 26%. Entonces, tenemos que no solo mirar a lo que ha pasado en el último año, los últimos 2 años, sino a lo que ha pasado en los últimos 30 años en la historia italiana. Añadiría un último elemento, que es que Giorgia Meloni también ha podido, digamos, aprovecharse de haber estado siempre en la oposición en la última década de todos los gobiernos que se han creado en Italia, tanto los técnicos como el último de Draghi o el anterior de Mario Monti, así como los gobiernos a veces de grosse coalición, lo podríamos llamar, o digamos de coalición que vinculaba un poco de centro-izquierda y también sectores de centro-derecha, como los de Renzi, Gentiloni o Letta en 2013. Y entonces, esto es un elemento a tener en cuenta. Nunca había estado en el gobierno.
Clar, Steven, deies coses molt interessants ara amb aquesta pinzellada que ens feia sobre els resultats de les darreres eleccions. Una cosa que em cria l'atenció de que hagi guanyat Giorgia Meloni, que deies era un resultat esperat, sí, era un resultat esperat, però és que les darreres eleccions la mateixa Giorgia Meloni no va superar el 4% dels vots. Per tant, com s'explica que hagi pujat tant en només 4 anys?
Sí, no, desde luego, es cierto lo que apuntas. Lo que estaba comentando ahora al final, Meloni fue, digamos, Hermanos de Italia, el único partido que se quedó en la oposición del ejecutivo técnico-político de Mario Draghi en el último año y medio. Inclusive la Lega de Salvini, o la Forza Italia de Berlusconi estuvieron en el Ejecutivo de Draghi, aunque luego fueron responsables justamente de la caída abrupta en julio del gobierno de Draghi. Meloni estuvo en la oposición y fue la única oposición en ese gobierno. Entonces, pudo, digamos, canalizar también la insatisfacción de parte de la sociedad italiana. Añadamos otro elemento. La misma reflexión la podríamos hacer con la Lega de Salvini, que en 2013 entró por los pelos con el 4% en el Parlamento italiano, y que luego en 2018 obtuvo el 17% de los votos y que las europeas del año siguiente superó el 30%. Salvini supo canalizar la rabia de muchos italianos y la insatisfacción hacia la clase política y las decisiones también de políticas económicas en los años posteriores a la crisis de 2008-2010, entre el 2016 y el 2019. Pero luego Salvini ha cometido también muchos errores. Pensemos en la ruptura del gobierno con los 5 estrellas en el verano del 19, luego todos los asuntos de sus vínculos con Rusia en un momento clave, aunque hablamos de ya antes del inicio de la guerra de Ucrania, y luego también el tema de que la Lega entró en el gobierno de Draghi. Y entonces, si sumamos todos estos elementos, entendemos cómo Meloni se benefició de esta situación y pudo, además, conquistar muchos votos que 2, 3, 4 años atrás estaban, habían escogido la papeleta de la Lega de Salvini.
Mm-hmm. Clar, hi ha coses que se'n fan molt difícils d'entendre, Steven. Per exemple, em deies, és que l'ultradreta fa molts anys que està normalitzada a Itàlia, però és que avui, mentre moltes portades de diaris europeus parlen de l'extrema dreta a Itàlia, moltes portades de diaris italians, de fet gairebé tots, parlen de Meloni, Salvini i Berlusconi com el centre-dreta. Com s'explica això?
Efectivamente, aquí vamos con la normalización. ¿Por qué? Porque la coalición que creó Berlusconi en el 94, cuando acabó la Primera República, era, digamos, una especie de alianza espuria entre la nueva Forza Italia de Berlusconi, un partido personalista, sin duda con trazos gruesos de populismo, empezando por la figura de su líder, pero que se colocaba y luego se colocó como alianzas internacionales en el Partido Popular Europeo en un cierto liberalismo, aunque conservador. Luego también se fue modificando un poco con los años, pero la podemos ubicar ideológicamente ahí. Y era, digamos, el partido hegemónico en esta coalición, mientras que Alianza Nazionale de Fini y la Liga Norte de Bossi se movían entre, digamos así, un 4 y un 13% como mucho. Entonces, la hegemonía estaba clara. El líder era claramente Berlusconi, que tenía una serie de aliados internacionales, sobre todo en el Parlamento Europeo y en el mundo occidental. Ahora, esto ha cambiado y lo que pasa es que muchos medios de comunicación y la opinión pública italiana sigue hablando de una coalición de centro-derecha, aunque un partido que podríamos ubicar en el centro-derecha, aunque ahí hay una serie de incógnitas y podríamos debatir al respecto, es Forza Italia, que vale tan solo el 8%. Y entonces esto yo creo que representa muy bien esa normalización de la extrema derecha, esa idea, digamos, de formaciones que llevan gobernando no solo en ámbito nacional, sino en ámbito local, tanto en los municipios como en las regiones, muchas de las regiones y algunas de las más importantes como Piamonte, Lombardía o el Véneto, desde hace tiempo. La gente está acostumbrada y más allá de la expresión centro-derecha, la gente no los ve, no los percibe ya como tan extremistas como en cambio aparece, y yo creo con razón, desde Allende los Alpes.
Dèiem que sigui com sigui, Giorgia Meloni ahir va prendre possessió com a primera ministra italiana. Què n'hem d'esperar del govern liderat per Meloni?
Bueno, el momento es sin duda un momento no solo histórico para Italia y los italianos por la llegada de esta extrema derecha en el gobierno, no lo olvidemos, justo cuando dentro de pocos días se cumplirán los 100 años de la marcha sobre Roma y del inicio de la dictadura fascista, sino me refiero también a un momento internacional extremadamente complicado por inflación, crisis energética, guerra en Ucrania. Meloni sabe que tiene que superar este invierno y entonces tiene que consolidarse como un partner hasta un cierto punto fiable, sobre todo para Bruselas y aún más para Washington. De ahí su postura claramente atlantista, y lo hemos visto sin duda alguna aún más la semana pasada con las últimas tensiones que tuvo con Berlusconi, y también, digamos, una cierta atención en no hablar de nuevo déficit o de gasto para una economía como la italiana, que es sin duda, digamos, el gran enfermo de Europa, con una altísima deuda pública, casi del 150%, con el tema además del plan de recuperación y resiliencia, del cual, digamos, Italia en el Next Generation EU es el país beneficiario que más se beneficia en Europa. Entonces, Meloni yo creo que está intentando jugar, digamos, con mucha atención sus primeras cartas para mantener conexiones, y el encuentro de ayer con Macron en Roma es ejemplar desde este punto de vista, con los grandes países europeos y sobre todo con Bruselas y Washington. Ahora bien, esto no quita, y la elección, por ejemplo, del presidente del Senado, militante de toda la vida del neofascista Movimiento Social Italiano y fundador con Meloni del partido Ignazio La Russa, y de la Cámara Lorenzo Fontana, un ultraconservador antiabortista, con posiciones muy radicales desde ese punto de vista, y de algunos ministros, nos explica que de todos modos Meloni no perderá, digamos, ese perfil ultraconservador y, digamos, que seguirá, yo creo, aunque no a pasos agigantados, sino posiblemente de forma paulatina, hacia una restricción de derechos en Italia, hacia las minorías, colectivos como los migrantes, como el colectivo LGTBI, con cuestiones que atañen posiblemente también al aborto, donde habrá posiblemente mayores restricciones, o el tema también de la defensa de la familia tradicional y de la natalidad, ¿no? Es decir, seguirá habiendo las guerras culturales que la ultraderecha suele hacer y una serie de restricciones paulatinas de derechos. Por otro lado, en las grandes cuestiones, economía, relaciones internacionales, Meloni irá con los pies de plomo, porque sabe muy bien que de eso, digamos, sobre eso se juega su futuro político.
Historiador i expert en extrema dreta italià, Steven Forti, moltíssimes gràcies avui per atendre'ns i fer-nos aquesta radiografia de com està l'actual Itàlia, al capdavant d'ella, la primera ministra ja que va prendre ahir possessió, Giorgia Meloni. Gràcies, que vagi molt bé, una abraçada.
A vosaltres, una abraçada.
18 minuts que passen de les 4 de la tarda. Moment per incorporar aquesta conversa a Hania Boislau. Ella és periodista polonesa, experta en política internacional. Hania, molt bona tarda, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Antes, al principio de la entrevista, lo contábamos, Italia no es el único país donde la extrema derecha es la primera fuerza política, también lo es en Hungría, con Víctor Orbán, en Polonia, con Mateusz Morawiecki, y en Suecia, con Jimmy Åkesson. Hania, ¿qué dibujo nos podrías hacer del gobierno de Polonia?
El gobierno de Polonia realmente no empezó como una ultraderecha como está perfilando en este momento, empezó como una derecha conservadora. Lo que pasa es que en la medida en que gobernaban y iban perdiendo de alguna manera su popularidad, empezaron a tener cada vez un discurso más fuerte de la derecha, de la ultraderecha, para poder levantar de alguna manera, coloquialmente, todo el electorado que de alguna manera no se sentía representado hasta ese momento. En este momento podemos decir que realmente nuestro gobierno es un gobierno de ultraderecha, con todo lo que eso implica, con un medio estatal como es la televisión y la radio absolutamente tomada por el partido gobernante, donde realmente si uno mira los noticieros o los programas de los dos medios nacionales, es como absolutamente otra realidad, con intentos de censura a los medios privados, con un gran discurso en contra del aborto, en contra del in vitro, con una nueva estructura en el colegio que también ha implicado que este año ha aparecido un nuevo libro de estudios en el secundario, en lo que sería nuestro secundario, con una historia vuelta a escribir, con una bajada de línea muy fuerte en contra de todos los derechos que las mujeres han ido ganando en los últimos años. Creo que la gran víctima de este gobierno son justamente las mujeres y sus derechos.
Claro, ahora nos decías que el gobierno controla la educación, sobre todo la educación sexual en las escuelas, también intenta controlar los medios de comunicación privados. La sociedad polaca lo ve como un hecho normal que pasen cuestiones así, porque claro, desde aquí abrimos los ojos como naranjas.
Claro, en el partido gobernante PiS tiene su electorado fijo, que es entre el 30 y el 34%, más o menos, de lo que es el país. Este 34% es la gente de las ciudades más pequeñas, de los pueblos, no es la población de las grandes ciudades, la capital, Cracovia, Poznań, Gdańsk, esas grandes ciudades ahí siempre pierde, pero hay una gran bipolaridad entre lo que es la sociedad polaca. Hay una gran cantidad de gente que vive en los pueblos pequeños que son mucho más conservadores y además, una cosa muy importante, esta es una sociedad que está envejeciendo. Por lo tanto, muchísima gente que va a votar es gente 60 plus, 70 plus, que no se encuentran en esta realidad y que escuchan discursos que son manipulaciones, pero que son muy simples. Por ejemplo, el aborto va en contra de la iglesia y la gente es toda muy católica. Esta gente es toda muy católica. Ah, entonces todo lo que va en contra de la iglesia, entonces es malo. Además, la iglesia polaca está muy involucrada políticamente. Esto significa que antes de las elecciones, y ahora estamos entrando en tiempo de elecciones, porque las elecciones son el próximo año para el Parlamento, desde la iglesia sale un comunicado muy claro a quién debemos votar y a quién no debemos votar. Entonces, por más que la oposición, liberales, centroliberales o izquierda, aunque la izquierda está muy debilitada en Polonia, ganen en las grandes ciudades, no llegan a tener la cantidad suficiente de votos como para poder formar un gobierno solos. Los últimos sondeos que hubo, que salieron justamente esta mañana, le daban al gobierno, al partido gobernante, un 34%. Wow. Esto es lo que ellos siguen teniendo en los últimos 10 años. Pero como los partidos opositores están divididos, no terminan de hacer un programa en común, cada uno como quiere tirar para su lado y ganar su pequeño espacio de poder, este 34% es suficiente como para que el partido que está en este momento en el poder vuelva a ganar. Y hay una cosa muy, muy importante también para mencionar. Polonia tiene una gran diáspora en el extranjero. Uh-huh. Realmente muchísimos polacos que pueden votar viven en el extranjero. Estas personas, la mayoría de las personas que votan, que viven en el extranjero, votan por falta de información o por desinformación, votan para el partido gobernante porque escuchan la mágica palabra Dios y la patria. Y esto es suficiente.
Jania, me contaban que tú has podido estar también en Ucrania, en Ucrania, en la frontera, donde es zona de conflicto armado, ya lo sabemos, hace meses. No sé si que haya habido esta diáspora también de refugiados de Ucrania ha ayudado también a este auge de la extrema derecha.
No los refugiados de Ucrania. Esto es una cosa muy extraña. Nosotros tenemos un gran problema con los refugiados con la frontera de Bielorrusia, donde por una cuestión política realmente, porque no son refugiados normales, o sea, son refugiados que traen concretamente a nuestra frontera, que se traen de Irán, Afganistán, Serbia, etcétera, 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 y los dejan en nuestra frontera. Y lo extraño es que así como nos hemos abierto de una manera impresionante, las últimas cifras de la semana pasada daban que 7 millones de ucranianos cruzaron la frontera polaca de refugiados. Esto no significa que los 7 millones estén en Polonia. Muchos se han ido a otros países, muchos han vuelto para el verano a Ucrania, muchos están volviendo otra vez a Polonia frente a la posibilidad de no tener que comer o cómo calentarse o luz durante el invierno. Entonces esto es rotativo, pero lo cierto es que en la frontera hay 7 millones de registros de personas que han entrado. Y estas 7 millones de personas han sido recibidas con los brazos abiertos, pero sí estamos absolutamente cerrados a todos los demás refugiados de cualquier otra parte del mundo, a tal punto que hemos, el gobierno en realidad, porque no depende de nosotros en realidad, han construido un muro impresionante que no solamente divide la frontera, sino que también divide un terreno que es un parque natural, cortándole el camino de migración de los animales que justamente por ahí cruzan, y los animales literalmente están muriendo entre dos cercos porque quedan encerrados. Y esto, como decías, sí ha servido, le ha servido al gobierno para decir, miren cómo nos están invadiendo. Una frase terrorífica que dijo el que maneja Yaroslav, que maneja el partido el partido que está en el poder, dijo una frase tremenda el año pasado cuando empezaron esta inmigración. Dijo en una conferencia, dijo, tengan cuidado porque esta gente trae piojos.
Qué bestia.
O sea, las frases que dicen que que logran de alguna manera llegar hacia el futuro votante son muy fuertes, son muy extremas, son muy irracionales y son muy dividiendo el país. Por eso el país jamás ha estado tan dividido como está en este momento. En este momento Polonia está absolutamente partida en dos partes, partido opositor y partido gobernante. No hay nada en el medio.
Jania Boslau, periodista experta en política nacional polaca y en política internacional. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en La Caravana y por dibujarnos esta situación actual de Polonia. Que vaya muy bien. Un abrazo.
Gràcies, hasta la próxima.
26 minuts que passen de les 4 de la tarda. A hora de saludar ja el politòleg, professor de la Universitat de Barcelona i a més expert en radicalització, Xavier Torrents. Professor Torrents, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Tu dius que gris i aquell marró i de seguida ja t'han canviat de pis. No cal dubtar que no és parlant, sinó amb callat que tot anirà canviant. O joventut, o estripem la baralla, boig el que calla, o a l'ull de palla. O joventut, o estripem la baralla, boig el que calla, o a l'ull de palla.
Xavier, ara parlàvem dels països on governa l'extrema dreta, però clar, països com Finlàndia, Eslovènia, Bèlgica, Croàcia, Portugal i Romania també tenen l'extrema dreta, però com a segona força política. Creus que aquests països són candidats a convertir-se en països amb governs d'extrema dreta com a primera força política?
A veure, el que està clar és que el que ha passat a Itàlia no serà només una flor, allò que diuen que no fa estiu, sinó que malauradament hi haurà no un estiu, sinó un hivern, en aquest cas, de governs en els propers 3, 4, 5 anys, en el que això acabarà passant. Per exemple, està clar, ningú sap què passarà quan hi hagi unes eleccions generals a Espanya, però el que està clar és que sí, guanyés el PP, no governarà sol, sinó en aquest cas també governaria semblant a Itàlia, però a data d'avui amb les forces invertides. És com si a Itàlia governés Berlusconi amb el suport de la Meloni, doncs aquí seria Feijóo amb el suport de Abascal. Però això acabarà passant, vull dir, tard o d'hora. Això és com quan hi havia persones, especialistes en aquests temes, que feia dècades que dèiem que acabaria passant el que passava en altres països, i és que tindríem un partit d'extrema dreta en el Parlament. I ningú s'ho creia. Òbviament, jo no sabia que aquest partit es diria Vox, però ha acabat passant.
De seguida parlem del cas espanyol, abans tractàvem el cas italià, anàvem cap a Polònia per saber què és el que està passant, parlàvem d'Hongria també amb Víctor Orbán al capdavant del govern d'ultradreta que té aquest país. Deixi'm preguntar-li, professor, què és el que està passant a Europa, perquè hi ha aquest auge a Europa de l'extrema dreta.
Sí, bueno, a veure, hi ha singularitats de cada país. Per exemple, el cas d'Hongria és un cas una mica estrany d'entrada, perquè el partit d'Orbán en el seu dia era un partit conservador, i hi havia un altre partit que era extrema dreta. Però al final Orbán va anar girant cap del conservadorisme a l'extrema dreta, foragitant el partit que era de l'extrema dreta pròpiament dita. Per tant, aquí ja, per exemple, veuríem una singularitat que no hi hauria, diguem-ne, en altres països. En el cas de l'estat espanyol, de fet, els Vox, principalment, tot i que no únicament, però s'ha creat, diguem-ne, a partir d'ex-dirigents que havien estat prèviament al Partit Popular. És a dir, en aquest cas, podríem dir, no que sigui una escissió, perquè des del punt de vista orgànic no va ser mai una escissió, però sí d'ex-militants, ex-dirigents i ex-líders, entre d'altres, tot i que ara ja no forma part, però en el seu dia, per exemple, Aleix Vidal Quadras va ser un dels fundadors de Vox. No? Llavors, cada país té les seves singularitats. Però què tenen en comú? És el que ara em preguntava Joan. El que tenen en comú és que en els darrers anys hi ha hagut un augment del populisme que prèviament el que ha fet ha sigut com la llavor sembrada que ha permès el creixement d'aquest populisme. El populisme seria ja gairebé l'arbre, ja ha crescut. Doncs el que ha fet que hi hagi una llavor que ha conduït cap aquí és la polarització social i la polarització política prèvia. És a dir, si prèviament no hagués hagut una polarització forta, per això a mi sempre em preocupa, per exemple, que des d'alguns mitjans de comunicació, no és, per exemple, el cas de la ràdio a la qual ara som, però hi ha ràdios i televisions i inclús fins i tot diaris que el que fan és buscar la polèmica. I la polèmica només es troba, m'hi he dit, si es polaritza. Clar, aquesta polarització, que al principi només és social i mediàtica, després acaba fent forat i entrant en el terreny polític, electoral i parlamentari. I quan ja arriba aquí, està un pas d'entrar a nivell institucional. I quan arriben a les institucions, passa el que ha passat a Itàlia, un govern liderat per una dirigent d'extrema dreta.
Clar, en el cas de Vox, a l'actual estat espanyol, em deia ara, professor, que augmenta el populisme. Hem permès d'alguna manera entre tots, i no només els mitjans de comunicació, jo crec que hauríem de fer un mea culpa tots com a conciutadans d'aquest país. Hem permès entre tots que l'extrema dreta determini de què parlem i com en parlem?
Clar, és que a vegades l'important no és el que dius, sinó del tema de què parles. Per entendre'ns, condicionar l'agenda pública fa que després tu diràs si ho veus blanc o ho veus negre, groc, verd, vermell o lila, el color que vulguis. Però quan parles d'un tema, i és aquell tema és més procliu a l'electorat d'un determinat partit polític, això fa que aquell partit polític acabi guanyant la partida.
Com saben, el professor Xavier Torrents, que és molt actiu a les xarxes socials, ja que parlem de xarxes socials, l'extrema dreta utilitza cada vegada més estratègies provocadores, ens ho deia, per arribar a nous públics, com per exemple el votant jove, no? L'últim exemple és un vídeo que animava a participar en el Dia de la Hispanitat, en el qual es buida totalment de significat i es blanqueja absolutament la paraula fatxa. Jo crec que el podem escoltar i ens en fa la valoració de tot plegat, professor.
Te digo yo, que si estás viendo esto, seguro que lo eres.
¿Vídeo del 12 de octubre?
Vamos, pero un facha de los buenos.
¿Que estás orgulloso de tus antepasados?
Facha.
¿De los que se lanzaron al océano sin saber si tocarían tierra?
Facha.
¿Si decides hablar bien de nuestra historia?
Facha.
¿Si te impresiona la fe de Pelayo en las montañas?
Facha.
¿Si estás orgulloso de nuestra lengua?
Facha.
¿Crees que España es más fuerte unida?
Yo creo que ya en tenim prou d'escoltar-lo i que la cosa va per aquí, en fi. Professor.
Sí, es juga amb les ambigüetats i també en la, podríem dir, la desestigmatització de el que hauria de ser una cosa, diguem-ne, mal vista, que és que els extrems, és igual si és l'extrema dreta, l'extrema esquerra, l'islamisme radical o l'ultranacionalisme, tots els extremismes polítics són dolents. Un vídeo com aquest que ara estàvem escoltant perquè som a la ràdio, doncs el que fa és, de certa manera, normalitzar en el comú dels mortals una cosa que hauria de ser, diguem-ne, vista com a extrema. I llavors, en comptes de ser vista com a extrema, el que intenta és normalitzar-ho, posar-ho com una cosa normal.
Perquè això passa, professor, perquè tenim una manca important encara a dia d'avui de memòria històrica al nostre país?
Això, per suposat, ja veiem el que ha costat, per exemple, votar de nou una, diguem-ne, llei de memòria democràtica i, a més, encara no hi ha consens. Hi ha països com Alemanya i li asseguro, Joan, bueno, vostè, tu ja ho saps la mar de bé, per la teva formació personal, però Alemanya encara ho tenia més difícil, perquè el que va passar a Alemanya va ser molt més greu en termes, diguem-ne, d'extermini que el que va passar a Espanya. Però Alemanya ha resolt, diguem-ne, com treballar la seva memòria històrica i democràtica. No és perfecta, ni molt menys, tampoc n'hi ha tan sols a Alemanya, però hi ha un consens. A casa nostra no.
Per últim, sí que li volia preguntar, professor, perquè deia que a través de les xarxes socials també es vol captar d'alguna manera aquest votant jove. Per què cada vegada hi ha més joves votants de l'extrema dreta? Quina és l'explicació sociològica d'això?
Bé, perquè no hem de tenir mites falsos. Els mites falsos ens diuen que el votant jove serà més obert o més progressista o amb una mentalitat més nova i renovada. Bé, en tot cas, aquí, diguem-ne, el votant jove potser, en comptes d'apuntar-se a un partit de la vella extrema dreta, se l'apuntarà a un partit de la nova extrema dreta. Però, diguem-ne, si és jove amb aquestes idees, les tindrà igual, com les pot tenir de centre-esquerra o centre-dreta, o d'esquerres o de dretes, o catalanista o espanyolista, o qualsevol ideologia política, la que sigui. O sigui, els joves no és veritat que siguin tan diferents, sinó que el que acostuma a haver és una renovació en el contingut d'una determinada ideologia, però renovació dins d'aquella ideologia.
Politòleg, professor de la Universitat de Barcelona, expert en radicalitzacions, professor Xavier Torrents, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies per explicar-nos tot aquest panorama que ens espera.
Bona tarda, Joan. Bona tarda.
I de seguida ja t'han canviat de pis.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Un aplaudiment dedicat a tu i als qui amb el seu temps, qualitats, pregària i ajut econòmic fan possible que l'Església sigui suport per a qui ho necessita i esperança per a tothom. Gràcies per tant. 6 de novembre, Dia de l'Església Diocesana. Descobreix el que fas possible a portantos.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Espera, que no hi van els cascos.
Els audífonos.
Els audífonos. Espera't. 3, 2, 1...
Home, que m'agrada escoltar.
Sí?
Ara, molt
home,
bé.
Home, ja ho tenim, això? Ja
puja, això.
Francesc Marginet, molt bona tarda.
Molt bona tarda,
no
Joan.
No acabem de trobar, això, veig.
Jo no m'acabo de trobar mai. Els dilluns no m'acabo de trobar mai.
Clar, és que és dilluns.
És dilluns. Tu com estàs?
Bé, de cap de setmana.
De cap de setmana, encara. Està molt bé que estiguis de cap de setmana.
Sí.
Mira,
sí,
avui
sí.
Vinc guapo i elegant. Sí. M'has vist que vaig ben vestit.
Corbat
i
tot, conjuntat.
Sí. Perquè avui presentaré per xarxes socials el gran concurs La Festa Preferida de Catalunya.
Home, m'agrada molt, això.
Has vist que guapo que queda? Sí. No, és que quan ho vaig dir el primer dia, ho vaig posar. I ara és com que cada vegada que digui això,
sí?
Passarà, ja ho veuràs, eh? La Festa Preferida de Catalunya.
Home, m'agrada, és molt guapo, això, eh?
Aviam, digue-ho tu.
Aviam. La Festa Preferida de Catalunya.
Ai,
no. Amb mi no funciona,
no,
eh?
No sé, és... La Festa Preferida de Catalunya. Sí, oh. Funciona amb mi. Funciona
sí,
amb mi.
Això és així. Coses de la màgia de la ràdio.
La màgia de la ràdio i ja la màgia de la meva veu. Això, no sé, amb els de Barcelona no us deu respondre.
No, deu ser això. Va, a veure, has fet tota aquesta parafernàlia, està molt bé, però sí? Encara no ens has explicat, perquè em menjo lletres avui.
No,
com funciona el concurs?
El concurs, tens tota la raó, Joan, però és que estic molt emocionat per fer La Festa Preferida de Catalunya. Va, prou.
Ja tindríem, això.
Sí, prou. Sí? Serà molt senzill. Mira, aquesta primera setmana serà recopilar tot de festes que els nostres estimats radioinvidents pensin que es mereixin entrar a dins de la competició.
Ah, m'agrada, saps? Això. De participant des de l'inici, eh?
Exacte.
M'agrada.
Exacte. O sigui, el públic podrà dir...
El públic
radioespectador...
Exacte.
El públic espectador de la ràdio...
Sí?
Com es diuen els que escolteu de ràdio? Com us dieu?
Els oients.
Els oients, gràcies. Oi, no em sortia. Oi, que malament. Ui, que espès. Doncs això, ens podeu proposar quines festes voleu que entrin a aquest concurs, sí. Que és La Festa Preferida de Catalunya. Ara l'he pillat.
Ara.
Que serà com una Champions.
Ah, saps? Està bé, això.
El que passa és que no hi volem a tothom, només hi volem els millors de cada zona.
Home, el millor, saps? De cada casa.
És per això que per Instagram us demanarem que ens digueu quines són les festes més importants o les que creieu més importants de tots els països catalans.
Per fer-ho, però, per participar-hi, @lacaravanaestel.
O per Instagrams, o si voleu fer-ho això, per Twitter
és
també, arroba la caravana.
Ah, és per,
és el mateix.
Vull dir que és la mateixa, que és arroba radio... ja ho diré bé, eh?
Arroba ui, estem, la... avui no sí, acabem
no,
això,
és
eh?
No,
avui no
acabem. Ai, és que és dilluns.
És dilluns.
És que és dilluns. Arroba la caravana Estel, tant a Instagram com a Twitter.
Exacte. I vosaltres, quan ens arribin les propostes, nosaltres farem un quadro.
Un quadro?
Exacte, rotllo...
Com aquells que tiren sopa.
Exacte. Ah, aquells. Ui, està de moda. Està de moda. Doncs en farem un quadro perquè podreu tirar sopa també, però rotllo aquells encreuaments de les competicions esportives importants.
Val, sí? Sí.
I cada setmana jugarem una eliminatòria.
M'agrada.
Que, per cert, la setmana que ve no hi soc perquè, celebro Tots Sants.
No, jo tampoc hi seré.
Així,
no,
tampoc celebrarem Tots Sants.
No m'hi espereu, sí.
I així deixarem més temps perquè la gent pensi alguna festeta més.
Val.
I començarem passat Tots Sants.
Està bé.
D'acord? Et sembla bé?
Em serà perfecte.
I, de fet, per inspirar el personal i parlar de festes, et porto una convidada que en sap moltíssim. Ella ha il·lustrat pràcticament tots els llibres sobre festes de Catalunya. Sí?
Sí.
Podríem dir que és una de les àvies de Catalunya.
Home!
Saps per on vaig?
Començo.
Sisplau, tots dempeus per rebre ni menys ni menys que la gran, la incomparable, una de les persones més estimades de Catalunya. Sense cap mena de dubte, ella és la mismíssima Pilarín Vallès.
Bravo! Gràcies, Paco, gràcies. Bona tarda, tots guapos, com esteu?
Mete-la, ell. Mira que sona. Són una xava si se'n van. Escolti, quina marxa que porta Pilarina, eh? Que està sonant ara mateix.
Doncs mira, li he demanat a aquest xicot tan guapo i tan jove
sí,
que em posés una cançó ben animada.
Exacte, i m'he permès triar aquest Mireu com va, mireu com ve, de l'enyorada i estimadíssima Núria Feliu.
Home...
Sí, la Núria, perquè deien, i bé, encara ho diuen, que som les tietes de Catalunya.
Sí que és veritat, això.
Però jo més aviat ja hauria de ser l'àvia.
També. Sí, Pilarín, sí. Fa un moment que el Francesc ens ho deia, quants llibres sobre festes de Catalunya has fet?
Ui, molts, moltíssims, molts. Tants que no me'n puc ni en recordar, ni amb els dits dels peus, no els conto. Pensa que aquest mes de març vaig celebrar que havia publicat 1.000 llibres meus, eh?
Bé, de fet, l'obra de Pilarín va des de il·lustracions dels Odempitus a la Bessaladri per adults de l'Escardalmà, vull dir.
Sí, és veritat.
I de festes de Catalunya té un recull de 12 llibres de festes i tradicions catalanes.
Sí.
I més, molt més, eh? Però sempre ho he fet perquè m'agrada. M'agrada la gent i m'agrada compartir els meus dibuixos.
Sí, de fet es nota aquest amor per la gent, eh? Perquè la gent també li torna aquest amor a vostè, Pilar. Bueno, no sé si la podem tractar...
Com vulguis, em pots tractar del que vulguis.
De tu. La Pilarina no?
És de casa. Ara fa 3 setmanes, de fet, es va estrenar una biblioteca a Vic que porta el seu nom.
Sí, va ser preciós perquè és com un reconeixement molt gran,
sí.
Com quan em van donar la Creu de Sant Jordi el 1991, que des de llavors sempre la porto a sobre.
Clar.
Amb la biblioteca seria una mica més complicat, però també me la podríem portar sencera, eh?
Clar, Pilarín, sí. tu que has il·lustrat tantíssimes festes, quina és la que t'ha agradat més dibuixar?
Molt bona pregunta i molt difícil de respondre sense quedar malament,
clar,
eh?
Clar, també és veritat.
Doncs mira, dels 1.000 llibres que he il·lustrat, el que més recordo és el de la història de Catalunya, eh? Perquè dins hi havia totes les festes, m'agraden totes les festes.
Ja, Pilarina, estima... És que la Pilarina estima massa tothom i no es decidirà.
Sí, a mi
m'encanteu vosaltres, guapos.
Ai, veus.
Voleu que us dibuixi? Mira,
ens encantaria.
Home, sí. Fes-nos un dibuix, Pilarina.
Us faig un dibuix de vosaltres
mentre
aquí
parles,
a la ràdio.
Sí.
Exacte, no? Mentre anem fent la secció aquí amb el Joan, tu pots anar...
M'agrada.
Pots anar fent. De fet, ara fem aquell moment que li agrada tant al Joan, que és endevinar la festa que
home,
li
porto. Home, un clàssic.
Has espiat?
No, he vist que ho ha girat. No.
Sí que has espiat.
He tapat.
Jo no he vist res.
Bueno, jo sí que ho he vist que has espiat.
Sí.
Joan.
Digue'm.
Anem pel moment més important del programa.
Sí?
Estàs a punt?
No.
Doncs com diria aquell, comencem. Començarem per la pista número 1, perquè endevinis quina festa et porto aquesta setmana. Pots començar la festa aquesta setmana i l'acabaràs la següent. És la primera pista.
Pista definitiva, eh?
Ah, és la pista definitiva. Per tant, vol dir que dura des d'aquest cap de setmana fins al següent. És tot una
des
setmana
des d'aquest passat
de
o des d'aquest que vindrà?
Des d'aquest que vindrà. No en tens ni idea.
No.
A veure, Joan, no et moguis tant, que no et puc dibuixar.
No, no, no.
Aviam, si el Pilarín, si tots els seus dibuixos són iguals. Mira, tampoc,
amb els mofletes aquells que fa... No mofletes, ai, com es diu això?
Sí, les galtones.
Les galtones.
Sí, sí, sí. Anem a la pista número 2. El sant d'aquesta festa, o sigui, el patró que patrocina la festa...
Patrocina.
Que patrocina la festa, es celebra el dia 29. Sant què? T'has de saber el santoral.
És que som a Ràdio Estel.
T'has de saber el santoral.
Som a Ràdio Estel i me l'hauria de saber.
No? No? Doncs anem a la pista 3.
Anem a la pista 3.
Si et passeges pels carrers de la ciutat, on se celebra aquesta festa...
Ciutat, eh?
Ciutat.
Vale.
Ja et dono una pista.
Coneixent, ja.
Potser veuràs gent fent una acció una mica zoofílica.
Com?
Dedueix el què? Que he dit. Aviam, si passeges pels carrers d'aquesta ciutat...
Sí, no, cal, no ho repeteixis.
Potser veuràs gent fent coses lletges a algun animal. Tot té la seva explicació, va? Però ho he de fer d'alguna manera...
Mare de Déu!
Ho he de fer d'alguna manera perquè tu no ho descobreixis. Per tant, anirem a la pista 4, perquè no en tens ni idea.
No.
Som-hi. Aquesta festa té alguna cosa a veure amb mosques. Ni idea?
Clar, animals, mosques...
De veritat, ni idea?
No.
Ni idea?
No.
Doncs anem a la pista 5, i crec que tampoc et servirà de res. Un dels capgrossos que participa de la festa es diu Esquiva Mosques.
No. Ah, per allò de les mosques!
Les mosques...
No en tinc ni idea.
No en tens idea. No en té ni la més remota idea. I podríem dir que és una de les festes... Aquesta ja és una pista addicional, perquè ho endevinis.
Va.
De les quatre capitals de província de Catalunya. No és Santa Tecla.
Tarragona ja va ser.
No és la Mercè.
Lleida... No, Lleida és molt lleig, no té festes.
No he parlat de cargols.
Lleida no té festes.
No. A Girona, si vas a Girona, què has de fer? Un petó
Girona,
aquí.
Calla, el cul de la lleona!
Per això trobaràs gent fent coses així.
Clar, Girona, festa major. La festa major de Girona...
Que és festa de Sant...
Que és de Sant Narcís.
Correcte!
Bé, em posa com si hagués guanyat ara i...
No, no.
Amb bonus track i tot, eh? No compta, avui no compta.
Potser et resta punts
avui,
i tot,
sí.
Aquesta. Perquè...
Home, m'ho has posat difícil avui, eh?
Era difícil, era
difícil.
Dir
una ciutat on es celebra coses amb flors, no...
No. Ah, molt bé, molt bé. Sí, però era més rebuscadet lo de l'altre, lo del cul de la lleona.
Sí.
Sí,
però ja no s'hi pot soltar, em sembla, eh?
El cul de la lleona, bueno, és que hi han passat moltes coses. Crec que algú va caure.
Sí,
bueno,
va caure.
Moltes històries. Però sí. Senyores i senyors, la festa de Sant Narcís de Girona. Començarà aquest 28 d'octubre i acabarà el dia 6 de novembre. Per això dura...
Tu
no hi has estat mai, no?
No.
Veus? És que...
No, no hi he estat. N'he sentit parlar molt de les barraques de Girona.
Ah, exacte. No ens enganyarem. Sí. O sigui, les festes de Girona són les barraques. Perquè tothom hi ha anat alguna vegada. Tothom diu les barraques de Girona. No diuen la festa de Sant Narcís de Girona. I aquest any hi haurà grups com The Tyets, no sé si els coneixes.
Sí?
L'Orquestra Meravella.
Home!
Les Anxovetes.
Bien!
Com no? A mi m'encanten les Anxovetes.
Les Anxovetes.
I les Habaneres en soc molt fan.
Sí, nosaltres també, aquí també. També hi haurà grups com la Ludwig Band, els coneixes?
Sí.
Diversiones, Miqui Núñez, els Catarres... Bueno, no tocaves.
Escolta, però has dit que hi havia un capgròs que es diu l'Esquivamosques, eh?
Correcte, i segurament m'ho dius perquè deu sonar del capgròs que vam parlar fa unes quantes setmanes les festes d'altura al cap de Lligamosques.
Aquest sí que me'l sabia.
Però alerta, que tenen dues funcions diferents. El Lligamosques es vol quedar les mosques al cap,
se les queda.
I l'Esquiva què farà?
Espantar-les.
Les esquiva,
clar.
Se les treu de sobre.
Sí.
Exacte. De fet, Girona i Olot no estan massa lluny, potser les mosques que es treu un se les endú un altre, no? Vindria a ser això.
De fet, hi ha una història ben curiosa amb això de les mosques, eh?
Sí, de fet, la història, la llegenda de Sant Narcís està lligada
amb les mosques.
Tot va començar quan els francesos van decidir envair Girona, que això es veu que passava sovint abans, perquè els hi queda a prop i van dir...
No tenim música medieval, oi?
No, el més medieval és la presó del rei de França d'elèctrica d'arma.
Clar, tot va començar.
Tot va començar quan els francesos van decidir envair Girona cap al 1285. I van entrar allà a la basílica de Sant Feliu i van destrossar la tomba de Sant Narcís.
Ai, pobre.
Però què va passar?
Mira.
1285. Girona. Gerona, per si vius a Badajoz.
I ens estàs escoltant.
A l'any 1285, els francesos envaeixen Girona i entren a la basílica de Sant Feliu i destrossen la tomba d'on hi havia Sant
Narcís. Van allà,
van directe.
Clar, és que,
li tenien mania.
Allí, allí, la tomba de Sant Narcís, Sant Narcís. Pam, pam, pam. I de dins que hi van sortir? Mosques. Ai, normal, també, eh? Normal que sortissin mosques.
Ja feia anys feia prop, estava el senyor Narcís dins.
Prop de 1000 anys que s'havia mort. Clar. I dius, bueno, si no haguessin sortit, si haguessin sortit papallones, també hagués sigut estrany. Però alerta, el que di ara, perquè les mosques van anar a picar els francesos. Les mosques. Mosques picant. Això no ho has vist encara.
No.
No, però només
els francesos. Això només passa a Girona.
Només passa a Girona, per això ho celebren.
Sí.
I només van picar els francesos. Els gironins els van deixar en pau.
A veus?
De fet, diu la llegenda que aquelles mosques van matar 4.000 cavalls i 20.000 soldats.
No, no et vulguis trobar... Només les mosques, eh?
Només les mosques soles. No te les vulguis trobar, eh?
Mala llet de mosca, també.
A mi això em fa por que passi amb els coloms aquí a Barcelona.
Sí,
i es veu que això, bueno, va passar un parell de cops més. El 1653 i el 1808...
Així l'atzar, eh?
Sí, 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 va tornar... Quan els francesos venien... Quan
ja sortien
les mosques, ja...
Deuen ser sang blava. Deu ser un altre tipus de sang.
Ui, sí,
mira, mira la mosca. Ja la teníem per aquí.
Mira, mira. Espera't, la tinc, eh?
Ui.
Ja, ja està. És que...
mosca. No t'ha picat,
I
eh?
I sort que no era... Sort que no eren mosques d'aquelles de Girona.
Sí. És que és ben curiosa, la història. La història és fascinant. Sí. Hola, buenas tardes.
Ui!
Hola,
no m'ho puc creure.
Hola, maca.
Perdona, eh? Pilarín Vallès i la Rafi en aquest estudi.
Tio, a mi... A ver, Joan.
Joan, eh?
¿Qué es eso de convidar a una señora que no sea yo en esta sección?
Clar.
Aviam, clar, Rafi, clar. Que es calmi un moment, senyora. Ja, a mi no me va calmar nadie. Aviam, senyora, un moment.
Pobre
la
Rafi.
Pilarín és una persona molt respectada per tots.
És una institució de Catalunya, eh?
Bueno, perquè tinc la creu de Sant Jordi.
Clar.
A ver, ni respeto ni respeta. Yo era la colaboradora estrella de esta sección y aquí esta señora ha venido aquí a hacerme sombra y no lo voy a permitir.
Clar.
¿Vos que li faci un dibuix? ¿A qué dibuja usted? Sí, tota la vida me l'he passat dibuixant, jo. Ah, pues mira, toda la vida he querido que me hicieran un retrato.
Ah, pues mira, ya bueno, pues tenim mira, això.
¿Puedo desnudarme aquí? No, no,
no, no, no, no, no, no, no,
per favor.
No.
Bueno,
jo faig, maja, però
jo faig retratos de totes menes, eh? Si voleu... No, no,
no,
aviam,
no caldria.
Senyora, sisplau.
No caldria.
Crec que poden conviure les dues aquí...
Sí, home, i tant.
No?
Sí, no. Vestides, però...
Sí, sí.
A ver, pues, me quedo pa que me haga un retrato.
Sí, va, sí, 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 no hi ha cap problema.
Sí, nosaltres, mentrestant, què et sembla, Joan, si seguim endavant mentre van...
Home, estaria bé.
Vinga,
estaria
som.
Bé. Ara arriba aquella hora de preguntar-te què ha de fer la gent si no vol o no pot anar a les fires de Sant Narcís de Girona.
Doncs molt fàcil.
Per què m'ha sortit, Garrotxí? Girona.
Girona, Girona. Bé, ja, això s'enganxa,
eh?
S'enganxa de seguida.
Girona.
Girona. Doncs molt fàcil. No, ara no, que ara ens diran que l'estem fent molt
sí,
gratuïta.
Sí, 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 sí.
Us porto la Lotoagenda per poder triar entre diferents activitats d'arreu del territori.
Pep, ho he dit seriós, això, eh?
No, és que, clar, que... jo ho has llegit, jo. I jo també em va passar el mateix. Sí. Prova-ho, Joan.
Castanyal Halloween de Creixell.
Sí, 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 el Castanyal Halloween. Ja s'acosta la Diada de Tots Sants. I a Creixell, al Tarragonès, just al costat de Tarragona, aquest dissabte 29 celebren el Castanyal Halloween. Si no us decidiu... Si, aviam, si no sabeu si celebrar la castanyada com a catalans com cal, eh? O aquesta tonteria de, que ha vingut el Halloween aquest... Podeu anar a Creixell.
Com es diu això?
Castanyar Halloween. I allà us espanten i us donen castanyes a parts iguals.
Una abraçada a la gent de Creixell. Quins noms em portes avui?
Digue'l també, aquest.
El Pedrafesta Saldes.
Avui va de noms originals, eh? El Castanyal Halloween i el Pedrafest. Bé, la qüestió és que aquest dissabte a Saldes, al Berguedà, podreu gaudir d'aquest mercat artesanal, però sobretot de cerveses artesanes i bona música al peu de la muntanya. Quina, si es diu Pedrafest?
El Pedraforca.
Correcte.
I ara sí, és el torn de les festes normals de Catalunya. El Rally Costa Brava històrica a Palamós.
Vols dir que és normal, això, també?
Bé, home... Aquest cap de setmana, aquest cap de setmana passat, just va acabar ahir, vam tenir el Rally Costa Daurada. Aquest següent toca el de cotxes històrics. Alerta, perquè també és una prova de, del campionat del món, però de cotxes que fa més de 30 anys que existeixen.
Sí. O sigui,
dels anys 80. Segur que no contaminen gens i que serà meravellós que vagin per les precioses carreteres verdes de la Costa Brava.
Muralles, muralles de Tarragona.
Bon clàssic ja, eh?
Podia haver entrat el Castanyà Lovina aquí a Muralles de Tarragona, perquè Creixell crec que està just al costat. Però crec que la notícia
Castanyà Lovina,
que,
que costa fins i tot de dir.
Castanyà Lovina. Jo et diré, advoco per establir aquesta festa com a festa nacional de Catalunya, el Castanyà Lovina.
Jo...
Així tenim tothom content.
Jo crec, mira, ni votació popular ni res.
Res.
Jo crec que el llistat que farem de millors festes de Catalunya ha d'aparèixer el Castanyà Lovina.
El Castanyà Lovina de Creixell. Mira, el posarem només per la bona estona que t'ha fet passar.
Perdona la pregunta, te'n recordes?
Estàs plorant, Joan.
Sí, 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 estic plorant. Sí. Recordes que vam trucar a un ajuntament perquè una, no sabíem si una festa...
Sí, sí,
que ens han dit en un lloc o un altre?
Sí.
No, no ens han dit res.
Ah.
Jo sé que haurà passat, això.
Sí.
Ja haurà passat. Però d'aquí dues setmanes podem trucar a Creixell?
Ah, per parlar de Castanyà Lovina.
Per parlar de pastar, anava a dir.
Per favor.
Per parlar del
Castanyà Lovina. Sí, sí, sí.
Sí? Ho veus?
I tant, ho veig. Ho veig.
M'agrada.
Et donaré la informació de què fan a Tarragona.
Home, per... ah, però fan coses.
Fan coses a Tarragona.
Sí?
Sí, ha baixat el ritme, eh? Des de Santa Tecla, des dels castells... Bueno, anar,
surten anar. Allà els gladiadors sí. I allò que tenen. No?
No, fan un passatge del terror a Tarragona.
Clar. Aviam, lloc idoni.
Lloc idoni per el passatge del terror. Ai, el divendres.
Gent de Tarragona, se us estima des de Ràdio Estel.
Sou molt bona gent.
Sí.
Aviam,
sí, sí,
si voleu passar por a Tarragona, no cal que aneu enlloc, però també us faran el...
Cal que aneu a la ciutat i que no hi hagi res.
Però si voleu passar
coses.
Encara més por, hi ha el passatge del terror a l'Espai Jove.
Sí.
A l'Espai Jove, què sé, que us faran uns quants sustos. Va. Ja ho diu tot, eh? Passatge del terror, per tant, farà por. A l'Espai Jove. Absteniu-vos, si us plau, totes aquelles persones grans
clar.
Que dieu, no, jo no tinc prou, però, però en realitat aneu amb el Marc Capassos i...
Clar, clar, compta amb això.
Que el susto, llavors...
Sí.
I se't para la patata.
Al revés passa... Si aneu al Castanyà Lovina.
No, al Castanyà Lovina
és més per la vostra edat.
Sí, una cosa que es diu Castanyà Lovina... A favor.
A favor.
Passatge del terror, també a favor, però...
Però gent jove.
Per la gent jove.
Castanyà Lovina no hi deu actuar, a l'Orquestra Malavella.
Diria que no. Les anxovetes s'ho estan pensant, però...
Una cosa, ja he fet els dibuixos.
Tens els dibuixos, ja, o no?
Tinc els dibuixos, si voleu que us els ensenyi.
Home, i tant.
A veure, a mi m'ha... Oh, que bonita que queda, oh?
Sí, a Rafé.
Oi?
Li agrada.
Eso lo podeu enviar al Risto Mejide perquè ja venga de una
home, vida. Home, amb el Risto ja hi som.
Oh, que ja no és notícia, però jo estic esperando igual. Dime.
Em sembla que si vols veure Risto Mejide...
Sí.
M'han dit ara pels auriculars...
Sí.
Que estarà...
Donde?
Al Castanyà Lovina de Guany.
Oh, pues
no sé si vol anar creixent.
Me voy. Adiós.
A Creixell... Mira, marxa. Marxa a Creixell. Ja ha marxat.
Bueno, menys mal.
Ja ha marxat a Creixell.
Menys mal, així ens la...
Ja està.
Però que no li he donat el dibuix. Bueno, tranquil·la.
Ai, se l'ha deixat, pobra
tranquil·la,
dona.
Tranquil·la, Pilarín. Ja...
ja li farem arribar.
Ja farem.
L'enviem a Creixell, que segur que arriba en 24 hores.
Exacte, tranquil·la.
Escolta, Joan, moltes gràcies. M'ha agradat molt estar al teu programa, eh?
A vos.
A vos?
A vos.
No em tracta'm de tu.
A tu, Pilarín.
Que segur que tens molts dibuixos meus.
Home... Un clàssic. Els Joan Pitos...
Un clàssic.
Els Joan Pitos hi és, segur, a casa.
És que, però és a tot arreu. També,
sí.
Segurament, de la teva escola hi ha penjat... A totes les escoles hi ha
és
penjat un dibuix de la Pilarín.
Doncs crec que sí.
Sí,
hi era,
sí,
més no.
Sí. No, és que és una persona que ha estat i és a tot arreu.
Pilarín, que moltes gràcies i que Catalunya t'estima.
Jo a vosaltres, guapos.
Que vagi molt bé. Francesc Marginet, com sempre, un plaer.
Igualment.
Escolta'm, bons panellets, eh?
Sí, ens trobem a...
Ens retrobem en 15 dies.
Bueno, al Castanyà Lovina, depèn de com.
També. Anem? Anem?
Salut.
Va, anem tirant cap al Castanyà Lovina.